Saludem l'Andrés García Berrio, és advocat penalista i director del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans. Andrés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al vostre compte de Twitter heu advertit que us grinyolava el condicional en les notes que ha fet pública la Guàrdia Civil?
Sí, efectivament, creiem que el dret penal preventiu pot ser un problema molt gran, no? Tota l'estona parlava de haurien estat preparant diferents actuacions, tot semblava una mica sospitós, també tenint en compte altres operacions repressives que s'han fet contra altres moviments, els que després d'un gran desplegament mediàtic, com va ser amb el moviment anarquista el 2014 i 2015, després se va acabar arxivant, tot i que també els acusaven d'organització terrorista, no? I una de les qüestions que més ens preocupa és aquesta qüestió del tot és rebel·lió, no? Si no és només que els portin a l'Audiència Nacional acusats de terrorisme, sinó que la Fiscalia ja ho està enmarcant de nou en un delicte de rebel·lió que està creat per una altra cosa ben diferent del que seria en el cas de que s'arribés a aprovar el que s'està plantejant que podrien haver fet.
De moment està en secret de sumari, sota secret de sumari, per tant no tenim molta informació més enllà d'aquesta nota de premsa, que és veritat que és molt condicional i per tant molt poc clara. Per la informació que teniu vosaltres, creieu que hi ha algun criteri previ que no s'hagi atès? Hi ha alguna cosa que s'hagi fet malament o més o menys el dispositiu ha seguit les normes habituals?
De moment no tenim elements per entrar al fons de la qüestió. El que sí que és cert, que aquest tipus de desplegaments tan mediàtics i on la informació és tan seleccionada perquè està absolutament tancat el procediment, perquè ja s'ha tret de sumari, això fa d'alguna manera que es puguin vulnerar drets. I el que és preocupant és de que des del moment en què algú se'l posa l'etiqueta de terrorista, pues llavors és normal i habitual portar-li a un tribunal d'excepció com l'Audiència Nacional una presó preventiva que podria arribar a decretar-se. D'alguna manera són mecanismes excepcionals que fan servir contra, en aquest cas, un enemic intern amb la idea de criminalitzar tot un moviment plural i ampli dels CDRs que sempre s'han mostrat i han participat des de l'acció no violenta. No?
Vosaltres advertiu que s'està aplicant el dret penal de l'enemic en un context de repressió generalitzada. Què vol dir això?
Nosaltres, bueno, molta gent des del punt de vista de la criminologia parla del dret penal de l'enemic quan apliques de manera selectiva i exacerbada determinats principis del codi penal perquè vols d'alguna manera derrotar a un enemic o vols d'alguna manera fer que una dissidència política agafi por en un exercici de repressió. Llavors no és les normes habituals del dret penal el que està en joc, que hauria de ser la proporcionalitat, l'última ratio del dret penal i una sèrie de qüestions, sinó que es justifica que s'apliquin determinades situacions de dret penal màxim, com seria l'acusació per rebel·lió, no? La qual comporta molts anys de presó i, a més, en una situació excepcional, com és un tribunal que no és el natural, no és el lloc on s'han pogut cometre els fets. No?
El fet que se'ls acusi de terrorisme fa que directament vagin a declarar a l'Audiència Nacional, que qui hagi declarat aquesta operació sigui l'Audiència Nacional, no està sent un jutjat d'aquí de Barcelona ni tan sols de Catalunya. Té a veure el fet que l'any 2015 es canviés el redactat en el Codi Penal del delicte de terrorisme, que ara passa per ser terrorisme moltes coses que abans, el 2015, no eren terrorisme?
Sí, efectivament, ja vam alertar de lo que suposa aquest paquet de mesures que es van conèixer com la llei Mordassa, que per un costat que està la llei de seguretat ciutadana i per un altre el Codi Penal, però és que a més és que l'acusació va per rebel·lió, no? Jo crec que no només, o sigui, abans era greu quan a activistes socials se'ls aplicava una acusació de terrorisme, i ja hem de dir, hem de ser prudents, anem a veure com va la investigació i què hi ha darrere de tot això, però sí que és cert que, evidentment, hi ha aquesta tendència, no?, a portar a Madrid aquest tipus d'actuacions i després, òbviament, l'excepcionalitat també és que si hi ha una presó preventiva serà també a Madrid, amb tot el que suposi, probablement amb un règim penitenciari també diferent per aquesta categoria, diguem, de que s'està fent. Jo crec que hem de actuar amb màxima prudència, amb cautela, i hem d'analitzar el que vagi passant, però sí que és preocupant i també perquè tenim antecedents de situacions en les que després no era el que es plantejava, que era en un primer moment una operació mediàtica o en un inici d'una investigació.
No sé si el Xavi Barrena, el Santi Jiménez o la Laura Fàbregas tenen alguna pregunta per l'Andrés García Berrio, advocat penalista, director del Centre Irídia per la Defensa de Drets Humans, o l'acomiadem la comunicació. Teniu alguna pregunta per ell?
No.
Bàsicament, si arrel de les imatges que ha vist, de la olla i tot això, li semblen veraces o li semblen plausibles les possibles acusacions de la Fiscalia?
Jo crec que aquí, fins que no se levanta el secreto de sumari, se pugui analitzar diguem, quines substàncies són, en quin context es troben. Jo com a advocat m'he trobat casos en les que estaven acusant de terrorisme una persona del moviment anarquista per tenir bombones de gas de campigàs, no? I era un element que es pensava que podria fer servir per fer algun tipus d'explosiu. Jo crec que s'han filtrat elements, no està gens clar tot. Jo crec que toca cridar l'atenció contra aquest excepcionalisme penal i, per un altre costat, esperar a veure també que els advocats i les advocades puguin fer la seva feina i que tot se pugui aclarir. És preocupant, no?, que a poques setmanes de la sentència es faci una operació d'aquest tipus que vol contaminar, no?, d'alguna manera a tot un moviment, en aquest cas com social, ampli i plural, no?
Sí, només una pregunta que es venia a ser quan ara vostè parlava de que no puguin actuar els advocats i les si podia explicar a l'audiència quin és ara el mecanisme de defensa que tenen. És a dir, ara jo entenc que aquests detinguts passen a ser investigats per terrorisme i rebel·lió i passen a l'Audiència Nacional i quin...
De fet, ja estaven de camí cap a Madrid.
Estan si camí no cap a Madrid, sí. I quants dies han d'estar i quin seria el procés ara per saber més o menys quins han de ser els passos per justificar una defensa i fins quan pot durar el secret de sumari?
La detenció en principi de manera ordinària pot durar fins a 72 hores. Lo que la llei antiterrorista permet que siguin 48 hores més. Nosaltres esperem que aquest termini de 72 hores no s'ampli. Llavors, un cop això passa, se posa els detinguts o detingudes a disposició judicial, en la qual pues, se presenten, diguem, té accés a les proves la fiscalia, el propi jutjat, i allà poden valorar si han d'agafar alguna mesura preventiva, com pot ser la presó preventiva, la imposició d'una fiança fins al judici, o la, pues, com el cas de la Tamara, que no podia sortir del seu, de la seva ciutat, no?, de Viladecans. I és en algun moment en el que se pugui alçar el secret de sumari quan els advocats i advocades podran veure el contingut real i podran, d'alguna manera, defensar als seus clients. Llavors, quan pot passar? Pues ens hem trobat a vegades que un secret de sumari en una causa d'aquest tipus ha estat com 6-8 mesos, fins i tot gairebé un any. És una anomalia que en moltes ocasions es fa servir als jutjats en investigacions en les que el secret de sumari va molt més enllà del temps imprescindible. I més encara ens ho hem trobat en altres casos a l'Audiència Nacional.
Senyor Andrés García Berrio, advocat penalista, director del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, gràcies per atendre en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Bona tarda.